visibilitzar per avançar. I afegiria més recerca i més esperança. Les malalties minoritàries o rares afecten una de cada 2.000 persones i n'hi ha 100.000. Cada vegada se'n descobreixen més, potser perquè es diagnostica més. N'hi ha que afecten sobretot les dones i avui en parlarem perquè són una realitat poc visible. Hi ajuden testimonis com la cantant Celine Dion, que té la síndrome de la persona rígida, o l'actriu Linda Hahn, que va guanyar un Oscar a la millor actriu secundària per interpretar el paper d'un home, el fotògraf Billy, a la pel·lícula L'any que van viure perillosament. Té síndrome de Turner i amb el seu 1,45 m li van dir que no se la prendrien seriosament com a actriu. Es van equivocar.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Roser Parera.
Mais voilà mes messies, mes années chapeaux, oui, mais voilà tout le gris.
És una cançó tradicional francesa de Barbara Pravi, la que sentiu, però que aquí interpreta l'holandesa Emma Kok. Amb només 15 anys, davant de 12.000 persones i acompanyada pel llegendari violinista André Rieu, a Maastricht, ara fa 3 anys, tenia un somni, ser cantant, tot i patir gastroparèsia, una malaltia rara de l'estómac que l'obliga a alimentar-se a través d'una sonda gàstrica. Va ser un moment històric que continua acumulant milions de visualitzacions a les plataformes socials de tot el món. Una història de motivació i resiliència. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies. La malaltia de Fabry, la síndrome de Turner, l'esclerosi sistèmica o la síndrome de Rett són malalties rares o minoritàries i algunes afecten, com dèiem, majoritàriament les dones. Parlem de malalties que per la seva complexitat poden tardar anys a diagnosticar-se i en el cas de les dones encara més a causa de les diferències dels símptomes i dels biaixos de gènere en l'atenció sanitària. I passem ja a saludar les nostres convidades d'avui, la doctora Maria Camprodon, que treballa a la consulta de malalties minoritàries i metabòliques hereditàries de l'Hospital Vall d'Hebron. Bona nit, doctora.
Hola, bona nit.
I també la Judit Ortega, amb la síndrome de Turner. Bona nit.
Hola, bona nit.
Marga Massó, vicepresidenta de l'Associació de la Síndrome de Turner a Catalunya. Bona nit.
Bona nit.
I Yolanda López Ruiz, pacient amb la malaltia de Fabry. Bona nit.
Bona nit.
Si us sembla, comencem per la doctora Maria Camprodon. Què entenem per malalties minoritàries o rares?
Doncs, com has dit, no? Una malaltia minoritària és aquella que té una prevalència molt baixa. Es consideren que és aquelles que afecten a menys de 1 cada 2.000 persones. Aleshores, és veritat que la majoria, la del 80%, es diuen que són de causa genètica, tot i que també hi ha algunes, com has comentat, autoimmunes, com és l'esclerosi sistèmica.
I bé, hem parlat de que n'hi havia, jo ho he dit a la portada, que hi havia 7.000 malalties rares, però creix el nombre d'aquestes malalties minoritàries amb el pas dels anys. Això és per què? Per què es diagnostica més? Quin és el motiu?
Hi ha hagut bastants avançaments, sobretot pel que fa a la genètica. Ara disposem de tècniques que són molt millors, com l'exoma, que ens permet diagnosticar malalties que fa uns anys no teníem ni constància. Aleshores, aquest número, que abans eren 5.000, ara ja estem parlant de 7.000 malalties rares que es coneguin avui en dia.
I comentaves que són la majoria d'origen genètic.
Uh-huh.
Què vol dir això?
Això significa que alguna variant patogènica, o sigui, mutació, per dir-ho d'una forma més comú, afecta algun dels gens que té la persona. O, entre altres coses, també poden ser cromosomopaties, és a dir, deleccions d'algun dels cromosomes que tenim.
Perquè això, que siguin moltes genètiques, vol dir que són hereditàries o no té per què ser totes?
No totes. És veritat que depèn una mica de si afecten el que es diuen els gàmetes, és a dir, si el material genètic dels nostres òvuls o espermatozoides no tenen la mutació. Llavors, sí que es poden transmetre, però hi ha altres malalties que són somàtiques, és a dir, que només algunes cèl·lules del nostre cos tenen la variant patogènica.
Estem a les dones i els dies, i al començament també dèiem que algunes d'aquestes malalties afecten només les dones. Com quines?
Bueno, és una mica la llista que has comentat. De les més a destacar és la síndrome de Turner, sens dubte, però també hi ha altres malalties com Ehlers-Danlos, autoimmunes com esclerosi sistèmiques, l'infantiloleiomiomatosis també és bastant freqüent que sigui més en dones, les
porfíries... Ostres, no els havia sentit mai,
sí,
aquest nom, eh?
Són noms curiosos, és així.
I són malalties que costen de diagnosticar?
Sí, es parla molt de la odissea que tenen els pacients. Poden estar de mitja, 5 anys perfectament, anant voltant d'hospital en hospital, fins que arriben a algun centre amb experiència o algun doctor que hagi sentit a parlar, que tingui coneixement sobre tècniques diagnòstiques i poden arribar a fer-se el diagnòstic.
I, per exemple, aquest diagnòstic o aquesta odissea, en el cas de les dones, és encara més lent?
Sí, realment encara això passa. Per diferents motius, perquè és veritat que hi ha alguns símptomes, no? Potser una mica més inespecífics, com pot ser el dolor o una sensació d'ofec, que costa més que les dones siguin diagnosticades perquè, malgrat tot, encara es relaciona més amb estrès o amb símptomes més psicològics. Però també he de dir que potser, i ens ho trobem en la consulta diària, que també costa més que vagin a la consulta del metge. Jo crec que...
A les dones ens costa més.
A les dones, sincerament, sí, perquè...
Per què? Perquè aguantem més el dolor? Per què?
No t'ho sabria dir, però potser el fet de portar la casa, la feina, l'estar tot el dia amb aquesta sensació de portar-ho tot a sobre...
És a dir, que tenim temps per tothom menys per nosaltres.
Sí, sí, ens passa, eh? Jo fa res, una paciència que tenim amb una malaltia greu mitocondrial, em va dir, no?, que el seu marit tenia una molèstia a l'ull i de seguida el va incitar al metge. En canvi, ella va estar dies amb febre, ofec, tenia una pneumonia i res, no va consultar fins que ja tenia uns símptomes bastant severs. I jo deia, home, no pot ser sempre la cuidadora, també has de deixar que et cuidin.
Clar, clar. I quin acostuma a ser el tractament? Diguem, tenen cura aquestes malalties?
O sigui, tractaments dirigits a aquestes malalties, només hi ha un 5% de les malalties que tinguin un tractament i la majoria són simptomàtics, és a dir, no curen la malaltia. És veritat que ara s'està desenvolupant molta investigació, també el que es diu la teràpia gènica, que probablement en uns anys canviï una mica la perspectiva d'algunes de les malalties, però ara, avui en dia no.
Val. Precisament, com que parlem de malalties rares i minoritàries, els assajos clínics tenen biaix de gènere, també?
Durant molt de temps sí? Ha sigut així i encara ara sí. És veritat que hi havia un biaix en què les dones, sobretot en edat reproductiva, no eren incloses dins dels criteris d'inclusió dels assajos, perquè no tenien el risc, no?, de quedar embarassades durant l'assaig i per això les excluïen. I molts dels fàrmacs que tenim avui comercialitzats estan basats en estudis que es van fer només en homes i hi ha algunes diferències en quant a farmacocinètica biològica de les dones que no s'ha tingut en compte.
I si està fent alguna cosa? Perquè ara, algun estudi ara, que sí que tingui en compte el gènere?
És veritat que ara es té més en compte. S'intenta incluir dones i homes en els assajos i en diferents edats perquè això ocorria i s'han trobat problemes a l'hora de fer els tractaments. I això és així.
I aquestes malalties són minoritàries, són rares, no? Però amb nombre de recursos i atenció també són minoritàries?
Clar, això encara passa, és així. En general, els recursos sanitaris són escassos, intentem arribar a tot, però és veritat que falten psicòlegs, rehabilitadors i mancança de recursos per l'atenció adequada de tots els pacients.
I tu, per exemple, a la consulta, veus quin és l'impacte psicològic de tenir una malaltia minoritària?
Sí, és veritat que depèn molt del pacient, però és una malaltia moltes vegades genètica que et canvia el teu dia a dia, que implica un seguiment crònic a nivell hospitalari, múltiples visites, tenir en pensament, no, els teus fills, si estan o no afectes. Això té un pes molt important en tothom, lògicament, en el pacient i també en la família.
Mm-hmm. Doctora Maria Camprodon, tinc una curiositat. Per què el teu interès per les malalties minoritàries?
D'on t'ho sorgir? Sembla mentida, però ja porto com gairebé 10 anys treballant en això. La veritat és que, com a internista, tinc un interès, no, en les malalties complexes i veure alguns pacients durant la meva residència que tenien una malaltia minoritària em va fer decidir-me per estudiar-les més, per investigar, perquè estic també en investigació, i intentar millorar, pues, l'atenció dels pacients. És així. Bueno, és molt de temps, molt esforç, però ho intentem fer el millor possible. I caught some feeling. Now I sense a change. Something beautiful has said.
Hem parlat amb la doctora, ara hem de parlar amb la pacient, amb la Judit Ortega, que tens 28 anys i tens la síndrome de Turner i, a més, estàs embarassada.
Correcte.
Enhorabona.
Gràcies.
A veure, Judit, què és la síndrome de Turner? Explica'ns, a veure si ens ho pots explicar, diguem, amb un llenguatge planer, que segur que sí.
A veure, doncs mira, la síndrome de Turner és una afectació del cromosoma X de la dona, ¿vale? És una falta parcial o total de l'aspa del cromosoma X de la dona, ¿vale? Això que percuteix, doncs, bueno, una de les característiques principals del Turner és la talla baixa, ¿vale? I els problemes de fertilitat, no? Hem de punxar hormones de creixement per créixer, per substituir, bueno, per aquesta hormona substitutiva per créixer. I després, doncs, cada nena és un món, cada nena i dona, doncs, tenen la seva patologia diferent, no som totes iguals. En el meu cas, doncs, mira, tinc tiroides, tinc pèrdues d'audició per moltes otitis constants, som molt propens a otitis, estic operada, i, bueno, i tinc una malformació aquí al Covid del colze, i en el meu cas, pues amb el que m'ha afectat a mi.
Uh-huh. I quan t'ho van diagnosticar?
Als 6 anys.
Als 6 anys, ja?
Correcte.
I, diguem, com va començar tot? Què va notar la teva família o la teva mare, suposo?
Doncs tot va ser gràcies a la meva mare, perquè, bueno, intuïció de mare, no? Jo sempre li he dit, perquè tot va començar que jo utilitzava talla de roba, més petita la que em tocava, era molt petita, molt menudeta, i veia que alguna cosa no anava com acaba d'anar bé. I llavors, pues, bueno, lluita amb els metges, i li va costar molt que li fessin cas, però metge, tras molts moviments, pues, em van fer moltíssimes proves, fins que ja van donar amb el síndrome de Turner, i aquí ja vam poder començar el tractament hormonal, amb l'endocrí, i, bueno, i he començat tot el procés.
I amb aquest tractament hormonal, què vas aconseguir? O...
Créixer una miqueta.
Vale. Doctora, si vols dir alguna cosa respecte... No. Perquè crec que la malaltia aquesta no és hereditària, no?, la Turner? O sí?
O sigui, el problema que tenen les pacients amb Turner és que es produeix una infertilitat bastant important per disfunció ovàrica. Aleshores, això implica moltes dificultats a l'hora de tenir fills. Però és veritat que normalment, no sé el cas a la Judit exactament, però moltes vegades s'han de fer, pues, ovulació.
Sí, correcte.
Clar, perquè ara m'imagino que els oients es preguntaran infertilitat i com ha anat això, no?
Sí.
Que estàs embarassada.
Sí, sí.
Com ha sigut aquest procés?
Doncs mira, jo ho explico. Com m'ha dit la doctora, és per ovodonació, ¿vale? Que és un òvul donant amb l'esperma del meu marit, ¿vale? I fan el procés, i a mi m'han ficat directament l'embrió.
I estàs embarassada?
I sí, i ha funcionat.
Molt bé, perfecte. I aquest nou estat, és a dir, has notat alguna cosa? T'ha greujat a tu algun símptoma de la teva malaltia o no? O és més psicològic i estàs preocupada, no?
Jo estava molt preocupada abans, però m'he informat molt bé abans de fer el tractament, i la veritat que he de dir que a dia d'avui estic bé i no he notat cap diferència. Sí que és vital que és un embaràs molt de risc, que estic molt controlada, tinc analítiques cada mes, cada 2 setmanes estic anant a l'hospital a fer ecografies i visites, és un, bueno, és molt pautat, és molt controlat i pautat.
I però estàs molt contenta i fa molta il·lusió i evidentment, malgrat totes les dificultats, doncs sí, has decidit tirar endavant.
I tant.
Tornem una mica doncs fent la radiografia de que t'ho van detectar als 6 anys. Com vas viure tu la malaltia durant la infància i l'adolescència? Vull dir, quin record en tens, no? Del teu pas, m'imagino, per l'escola, per l'institut...
Bueno, jo sempre dic que tinc molta sort perquè la meva família ha estat sempre. La meva mare sempre m'ha explicat des del minut zero tot. Ha sigut un gran suport a la meva família. Com ho he viscut? Doncs, bueno, al col·le sí que és veritat, i a l'institut, que sí que és veritat que m'han fet bullying per talla baixa. He patit molt bullying per talla baixa. En el tema dels estudis també ha sigut complicat perquè em costaven. Hi ha coses que em costaven. Tenia un ritme més diferent al de la classe, una mica com més lent, diguem-ne. I necessitaven adaptacions i, bueno, pues a l'institut pues, és quan ja és més conscient no és fàcil, no? Però, bueno...
Jo trobo increïble això de que et puguin fer bullying per la talla baixa, no? Em sembla que ja estàvem una mica més evolucionats
No.
Vull dir, tu has patit, tu ets un testimoni, ho pots dir, no? Que això te va suposar... I això et va suposar a nivell psicològic, no sé...
Sí, sempre he tingut complexa de talla baixa. A dia d'avui sí que és veritat que ja sóc adulta, ja ho veus com diferent, però en aquella època és com, buah, no m'agrada ser baixeta, saps? Sí, he arribat a tindre complexa i sí, ho he passat molt malament. Però bueno, ja sóc adulta i ara és una altra etapa, però sí, no ha sigut gens fàcil, la veritat.
Tu ara treballes en una escola.
Sí, correcte.
Vull dir, estàs activa o ara arrel de l'embaràs?
Ara estic de baixa per l'embaràs.
Però tu treballes en una escola,
sí.
Vale? I a dia d'avui encara hi ha comentaris a l'escola que et facin comentaris a tu, diguem, per la teva condició, per la teva malaltia, o que hagis tingut alguna, no sé, alguna vivència, alguna experiència de poca comprensió.
Sí, correcte. No tots els casos són iguals, vale? Però en el meu cas sí que és veritat que en la feina no ha sigut molt difícil perquè estic en un col·le, vale, i no ha sigut fàcil perquè és el que he dit, jo soc capaç, o sigui, jo soc com tothom, però sí que és veritat que en algun cas necessito pues més facilitats, com més necessitats, com més adaptacions, i sí que és veritat que no m'han donat aquest temps, vale? Bueno, sí, a la mínima que t'equivoques, pues et jutgen, no entenen que tens una discapacitat, vale? Llavors, si t'equivoques o necessites ajuda, no me l'han donat. Vale? No han entès...
Diguem, no hi ha hagut comprensió, no hi ha hagut aquesta...
No, no hi ha hagut comprensió, hi ha hagut un matxaque i, bueno, i ho he passat malament perquè, bueno, sí, he tingut que parlar moltes vegades amb la directora per tema de companyerisme, però no d'alguna manera, no s'acaba d'entendre, no?, que pots tindre dificultats en segons quines coses i necessites ajuda... Però, clar, també has de saber fer la teva feina, no? És el que m'han
transmès.
Sí, és el que m'han transmès a mi, no? De que, no, si tu tens una titulació has de saber fer la teva feina. Ja, vale, sí. Però hi ha coses que per experiència no sé, o hi ha coses que em costen, no? I aquestes adaptacions pues, no me les han donat.
Molt bé, Judit. Al teu costat hi ha la Marga Massó. Tu tens una filla de 25 anys amb la síndrome de Turner i ets vicepresidenta de l'Associació de la Síndrome de Turner a Catalunya. En el teu cas, la teva filla, quan se la va diagnosticar? Va tardar molt?
Bueno, en primer lloc, em vull dir que la Judit també és co-vicepresidenta.
Ah,
nosaltres a l'associació hem posat una presidenta que no és Turner, de moment, i estem apostant cada vegada més perquè vagin pujant persones Turner a portar l'associació i nosaltres anar-nos quedant, amb la qual portem la copresidència, però dic que, bueno, és una presidenta, una vicepresidenta increïble, la Judit. O sigui, molt bé, molt bé.
Fantàstic.
S'ha estrenat aquest desembre, i de 10, molt bé. A la meva filla,
Sí, quan li van diagnosticar?
La vam diagnosticar que tenia 5, que faria 6 anys. També molt semblant. La història és molt semblant a la de la Judit. També va néixer el meu fill quan la Núria tenia 3 anys. I als 3 anys i mig ja no li tocava revisió, perquè de 3 anys van a 4. Però vaig dir, la porto a revisió juntament amb el meu fill, i vaig dir que no creixia, Ella ja havia tingut problemes de mobilitat, havia començat a caminar més tard. Durant l'embaràs també va ser una nena molt petita, de retardament de creixement intrauterí. Ja anàvem veient coses. Pels 3 anys i mig vaig dir, és que estava... pesava 8 quilos, o sigui, 3 anys i mig, 8 quilos, era molt petita. Aleshores, en aquell cas, la Núria el que tenia era molt mal de panxa, sempre tenia mal de panxa, i això va ser un viatge pels doctors, perquè de seguida vam anar a gastros, anar a molts gastros. Li van fer 2 biòpsies d'estómac, pensant-se que seria que tenia alguna intolerància al gluten o així, i al final una doctora Granollers ens va dir busqueu un bon genetista. Aleshores vam canviar de pediatre, el que dèiem, anar buscant, vam canviar de pediatre, vam anar al doctor Pou, i el doctor Pou diu, ja t'han vist tots els millors professionals de Barcelona, comencem de zero, full en blanc. Vam anar a Sant Joan de Déu, full en blanc, i ABC, de quan són petits, que toca pues, genetista, aquests anàlisis, aquests altres, i amb l'anàlisi genètica sortia el síndrome de Turner.
Sí, sí, doncs es confirma lo de l'odissea que deia la doctora. En aquest cas, no, pacient amb la Judit i tu mare d'una pacient, noto que és molt important, no, que la família estigui donant suport i bueno, per tu Déu-n'hi-do, no, com ho vius, no, m'imagino.
Bueno, jo quan vaig arribar a casa, li vaig dir a la meva sogra, dic, ens ha tocat la loteria, perquè per tot el que podia ser, la Núria, pues, bueno, té una delació petita i bueno, no sé, a mi em va semblar que ho portaríem bé. No, un cop saps, ja comences a créixer, no?
Clar, a vegades l'important és això, és a dir, que li puguis posar nom i dir, vale, d'acord, aquesta incertesa és això.
L'única pega que té el fet de això potser ho pots explicar millor tu, però l'única pega que té el fet que sigui als 6 anys és que s'han perdut 6 anys d'hormona del creixement.
Ah,
no?
Clar.
Sí. Bueno, i amb el tema que abans li comentava la Judit, també, el tema del creixement, la Núria ho va portar molt bé, el creixement. Ella era molt poca cosa. I quan vam saber que tenia el síndrome de Turner, va arribar a l'escola, va dir, tinc el síndrome de Turner i amb aquest llapis, no, el d'injecció, me curaran. I a mi a l'escola em anava trobant els pares i em anaven dient, ai, felicitats, felicitats, ja sabeu què té la Núria, felicitats. I perquè ella mateixa havia pujat a la classe i els havia dit, perquè no li vaig deixar portar el llapis, li vaig deixar portar el paper amb la foto, i els havia explicat als nens de la classe i tot. I llavors, a partir del 1,30 m, la doctora que tenia deia... si fèiem creixia 2 centímetres. Núria, un regal de 2 centímetres. I la Núria arribava a l'escola i deia, un regal de 2 centímetres. O sigui, ho anava transmetent i ho anava vivint amb
el
qual el bullying per talla baixa no l'ha patit.
No. Pues això és fantàstic, no?
Ella en el seu cas no l'ha patit.
Tu, com explicàvem abans, ets vicepresidenta de l'Associació de la Síndrome de Turner a Catalunya. Ja has comentat que la presidenta no té síndrome de Turner.
No.
Això perquè, vull dir, perquè heu decidit que sigui així, o, bueno, ja ho has comentat, no?, que potser serà una mica més endavant, més
bueno, va començar una
paulatino, no?
Sí, va començar una família a ser a fer l'associació, i van ser 3 germanes, i van fer els estatuts, i una mica els estatuts van ser això, no? La presidenta que no tingui síndrome de Turner, la vicepresidenta que sigui una co-vicepresidència. I aquests estatuts estan fets així, i ja fa més de 10 anys que estan així. De moment els mantenim, però amb l'ànim ja de la propera junta, que és d'aquí 3 anys i poc, de fer el canvi. Perquè això ja ho hem vist a les associacions de Madrid, la d'Andalusia, que ja han fet el canvi i que funciona correctament i molt bé.
Aquesta malaltia afecta només a les dones, i a l'associació només hi ha dones?
No. A l'associació hi tenim... Som 82 socis, 40 són afectades de Turner. I tenim les famílies directes, també. I els pares estan molt involucrats, també, molt.
I amb aquesta associació, com ajudeu amb aquestes dones amb síndrome de Turner?
Mira, nosaltres hem vist que hem tingut la necessitat de dividir a l'associació en diferents reptes segons l'edat de les personetes, no? Hem fet el que són la infància, llavors adolescència, no, joves, que diem, i el sènior. Llavors, perquè cada un té unes necessitats diferents. Llavors, a nivell d'infància, doncs, fer molt acompanyament a el que són les famílies, en els pares, de què és el que els anirà passant i tot. A nivell d'adolescència, la Judit porta un grup d'adolescents i joves, amb el qual fan sortides, es troben, es parlen de tots els problemilles que van tenint i tot, no? I nosaltres, per la nostra part, doncs, des de darrere també, evidentment, els hi donem tot aquest suport, no? El suport en l'adolescència que ens estem trobant i també la incorporació del món laboral és el psicològic. Psicològic, perquè moltes vegades hi ha uns trets d'autisme, uns trets que són noies molt, molt sumament sensibles i tot això requereix un acompanyament psicològic que malauradament ha de ser privat, perquè no
a nivell públic... Des de la pública no hi és.
No el trobem, no el trobem, no hi és. Sunrise, sunrise, looks like morning in you. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already coming gone.
Ara canviem de terç, però tornarem. Parlem d'una altra malaltia minoritària o rara, la malaltia de Fabry, i parlem amb la Yolanda López. Tu ets administrativa i ets pacient, no? Tens la malaltia. Sí. Que, ens pots explicar què és aquesta malaltia, perquè ho entenguem?
Bueno, es un trastorno genético provocado por el cromosoma X, ¿vale? Que lo que provoca es una deficiencia de una enzima, con lo cual se acumulan grasas en el torrente sanguíneo y puede dañar tanto vasos sanguíneos, riñones, corazón y sistema nervioso.
¿Y tú cómo estás? Después de explicarme qué es esta malaltía.
Bueno, yo a día de hoy lo llevo bastante bien, tomo medicación. Y al tener doble cromosoma X, como que compensa uno con el otro. En el caso del hombre es diferente.
¿Y cuándo te lo van diagnosticar? ¿Y qué síntomas tenías?
No, a mí me lo diagnosticaron por screening familiar.
¿Qué vol dir això? Doctora, ajuda. I traduït, diguem, perquè s'entengui.
Un membre de su família estava molt afecta i gràcies a que ell va ser diagnosticat vam fer tot l'arbre genològic i vam estudiar a la resta de famílies d'ell. I d'aquesta manera vam poder diagnosticar diferents membres en una situació molt precoç de la malaltia, de cara que no arribin a trasplantament renal, miocardiopatia hipertròfica, una malaltia molt severa.
Perquè, per dir-ho d'alguna manera, perquè ho entenguem, és una mica com, no sé, doncs una funció de neteja del cos i aquesta neteja no es fa. És així? No sé, jo ho ignoro, eh?
Sí, o sigui, és un enzim que tenim dins dels lisosomes, dins de les cèl·lules, que ha de metabolitzar com lípids. Aleshores, com no es metabolitzen certs lípids, s'acumulen, les cèl·lules van fibrosant-se i van destruint certs òrgans, sobretot això, ronyó, que acabes amb malaltia renal crònica, diàlisis, trasplant, cor amb hipertròfia, ictus, dolors neuropàtics, entre altres coses. És una afectació multisistèmica.
I, per tant, Yolanda, entenc que tu no tens cap d'aquests símptomes, o explica'ns una mica. Vull dir, no et fa mal res, o tens problemes de ronyó, no?
Tengo un poquito de afectación de proteinuria en el riñón, un poco de depósito en el corazón y luego el tema de dolor en manos y pies es a día de hoy lo que sí que tengo.
¿Y estás trabajando actualmente?
Sí.
Sí, ¿eh? ¿Y tens problemes a l'hora de la feina per poder desenvolupar, doncs, normalment?
No, en un principio no.
Val. El que m'ha sorprès és que tu tens un fill i una filla, no? I que tots dos tenen aquesta malaltia.
Sí.
No sé, emocionalment això t'ha costat? Com...
Mucho.
Sí, eh? Sí. Per què? Explica'ns per què. Vull dir, què sents?
Bueno, porque no es una cosa que tú puedas, ¿cómo decir? No lo he podido evitar porque se me diagnosticó tarde. A día de hoy sí.
Clar,
que...
quan t'ho van diagnosticar tu ja tenies els fills, no?
Sí.
Val.
Claro, entonces, bueno, te sientes un poco culpable.
Ja. Ja, ja, però clar, tu no ho sabies, vull dir, no, no...
Pero bueno, sí, el tema psicológico hace mucho.
Sí. I els teus fills com s'han pres?
Regular.
Sí?
Sí.
Vale.
Sí, porque no les pillo pequeños, que es lo que hablamos de que te lo diagnostiquen cuando es, eres más pequeño. Entonces, depende de qué edades, pues lo pasan bastante mal. Mi hija lo lleva mejor, porque al ser niña, pues lo que hablamos, ¿no? Que como compensa uno con el otro y la afectación es mínima, mínima, mínima. Pero claro, en el caso del niño, sí. Porque claro, al solo tener un cromosoma X y tener esa deficiencia, pues, y pillarle justo en el cambio de adolescencia, pues lo ha pasado muy mal.
Clar, i m'imagino que deu haver també com un cansament emocional d'estar pendent sempre d'aquesta malaltia, de si es manifeste, si no es manifeste, com, no? O què passarà.
Bueno, como decía antes la doctora, muchas visitas, muchos días en hospital. Ahora está mejor porque toma medicación oral, pero ha estado 2 años intravenoso. Cada 15 días ir al hospital durante toda una mañana y, bueno... Ha sido durillo. The words I have to say may be simple, but they're true.
Until you give your love, there's nothing more than... Doctora Maria Camprodon, veia que senties amb el cap, vols afegir...
No, perquè he acompanyat, no, a la Yolanda i a tota la seva família en el diagnòstic, en el tractament. Jo sé que com ho ha passat el seu fill, malgrat que jo visito adults, però estem com molt implicats. I sé que ha sigut dur això d'haver de venir cada 2 setmanes a posar-se un tractament endovenós. El fet de, no, tan jove, sentir-se bé, però estar vinculat a l'hospital, perdre classes, no és fàcil d'assumir per ningú. Però jo crec que ho han fet molt bé, han estat molt units en tota aquesta peripècia i que ara, pues, ha estat molt millor i que amb el tractament, amb la investigació, hem aconseguit tractaments orals que gràcies a Déu, pues, milloren també la qualitat de vida dels pacients.
Perquè quan et detecten una malaltia minoritària, vull dir, a banda de que entenc que per una part hi ha un descans, no?, com explicava la Marga Massó, de dir, ostres, ja està, ja sabem el què, perquè això és una odissea, quin consell d'algú que ens estigui escoltant li donaries, no?, de dir com afrontar-ho o com...
Jo sempre els dic als meus pacients, no és algú que hagin pogut decidir, hem de tirar cap endavant i intentarem conjuntament fer el seguiment i minimitzar el màxim possible com els hi afecta en el seu dia a dia. Jo tinc una companya que és una meravella, que és la meva infermera, que és gestora, que fa el màxim per intentar juntar visites, per intentar que tots els professionals de les diferents disciplines ens coordinem i fem una atenció que intentem que sigui molt individualitzada. Però, bueno, és un camí que fem conjuntament amb els pacients, és així.
Clar. Marga Massó, des de l'associació, bueno, he vist, he llegit, no?, que en els darrers anys hi han hagut alguns avenços, no?, per exemple, el cribatge neonatal, no?, que ha fet que hagi baixat una mica el nombre de nens amb síndrome de Turner. És així o no?
És molt complicat de...
Sí? D'explicar, doncs.
Bueno, no és que sigui... És complicat pels que hem sigut mares de noies amb Turner, no? Al final, el cribatge neonatal el que fa és, durant l'embaràs, pues se sap que les noies tenen Turner i les famílies, bueno, la parella pot decidir si avorta o no avorta, no? Aleshores, em comentaven, aquesta setmana teníem dades de que ja es detecten 14 nous Turner per setmana, i no les veiem, perquè pràcticament totes s'avorten, no? I les que arriben a terme, doncs, de moment, estan prou bé, no? Jo crec que les famílies que decideixen que tiren endavant, l'embrió es veu molt bé i bueno, es tira.
I aquesta detecció... Sí?
No, només puntualitzar, perquè digues, clar, quan digues. Diem cribatge neonatal, moltes vegades es relaciona més amb la prova del taló, que és una cosa diferent, que és per 26 malalties, però ah, sí. No és el cas. Clar, normalment això que explica la Marga és més d'estudis, cariotips, que es fan... abans, quan estàs embarassada. I que és veritat que ara hi ha molta tendència a fer un estudi en sang perifèrica per detecció de cèl·lules embrionàries i que es detecten pues, moltes malalties d'aquest tipus. El que sí que és molt important, no?, és que quan t'ho diagnostiquin, anar a un lloc on t'expliquin molt bé què implica, quines repercussions, no?, a nivell neurològic o no, quin seguiment ha de fer en cas de tirar endavant a l'embaràs, perquè si no hi ha molta desinformació i, clar, la pacient es pot quedar molt agobiada en tot aquest estudi.
I això t'ho poden detectar amb una analítica de sang?
És en sang perifèrica, sí.
Val. I no sé si té res a veure amb aquest projecte Vinex.
Bueno, el projecte Vinex és que ens fa molta il·lusió perquè sempre diem que no hi ha investigació. I en el cas del síndrome de Turner hem tingut la sort de formar part del projecte Vinex, que es tracta d'un estudi que estan fent per poder detectar enfermetats minoritàries amb el fenotip, amb un mòbil, fent un escaneig amb un mòbil i altres diagnosis. Qualsevol doctor en el seu despatx, no?, pot preveure quina enfermedad rara pugui tenir un infant. Han agafat, s'ha escollit el síndrome de Turner perquè es necessita una prevalència alta i en el cas del síndrome de Turner en principi som un de cada 2.500 dones i de moment s'està fent l'estudi amb les nostres sòcies, no?, que han participat pràcticament al 100% i amb això sí que faig una crida que tant Turner com hi ha gent que ens escoltin, que sisplau, que es posin en contacte amb el projecte Vinext o amb l'associació, perquè ens necessitem...
Pots aprofitar, si vols, no sé si teniu Instagram o si teniu un telèfon, si aprofiteu per donar-lo a les xarxes socials.
Sí, mira, tenim Instagram, que és AST, Síndrome Turner de Catalunya, així que us animo a que ens sigueu i així aneu veient el que anem fent.
Clar, molt bé. No sé, m'agradaria donar un missatge positiu. A veure, el tema de la investigació, doncs, que ha avançat tant, ja ho és, no? Però, no sé, què podríem dir de positiu?
Bueno, jo crec que és molt positiu l'estar fent aquest programa com un exemple de que aquesta difusió de les malalties minoritàries ho agraïm, creiem que s'ha de donar encara més informació, no?, per ajudar el diagnòstic, però també per ajudar a entendre els pacients que estan afectes i que no es trobin en aquestes situacions que ens explicava la Judit o la Marga, no?, i que tots visquem en una convivència millor.
Marga?
Bueno, jo us agraeixo moltíssim que ens hagueu convidat per donar a conèixer l'Associació de Síndrome de Turner. El dijous passat vam estar a Vall d'Hebron amb Café d'Herba a organitzar, no?, la diada o el fòrum de les enfermedades minoritàries. Allà es va veure la gran importància que tenim les associacions, sobretot en l'acompanyament familiar i sobretot en la part psicològica, no?, perquè per sort o per desgràcia la sanitat pública, la part psicològica és escassa i llavors pues, bueno, nosaltres podem fer aquest acompanyament i crec que podem fer una feina molt bona.
He de dir als oients que la Marga Massó és la culpable de que se faci aquest programa, perquè ella és qui ens va escriure, no?, i ens va demanar una mica, doncs, això, no?, poder donar a conèixer aquesta malaltia. I bé, si es tracta d'això, no?, de donar-li visibilitat i també potser una mica trencar estigma, no? Hi ha molt estigma amb les malalties rares? A banda de sí, per què? Vull dir, què us diuen la gent o...
Bueno, és una estima perquè és com desconegut, no? Hi ha algunes enfermedades minoritàries que no s'acaben de conèixer i, bueno, estima del que és diferent és jutjat, no? Algú diferent, pues, inconscientment, pues, és com raro, jutjable, és diferent. I això, pues, no...
I us agrada la denominació de... Bueno, que es diu malalties minoritàries o rares? O no? O és la paraula rara, no hi ha cap problema?
Jo normalment dic minoritària. La veritat és que no m'agrada gaire la part de rara, que és normal avui en dia.
Clar, és que això seria un programa, eh?
Per això.
De dir que, quina és la normalitat i quina no és la normalitat. Un dubte que m'ha quedat. Les malalties minoritàries, quin impacte tenen en etapes específiques de la vida de les dones? Per exemple, com l'embaràs, la regla o la menopausa. Té més incidència o no
incidència,
té per què?
Incidència no, perquè el fet d'això de ser genètiques normalment debuta en edats infantils, tot i que moltes d'elles es diagnostiquen en edats adultes, però és veritat que el pacient viu certes etapes amb majors dificultats. El tema de l'embaràs, no? El tenir una malaltia genètica que impliqui, pues, el que és fer una in vitro, tot el que és l'extracció d'òvuls, fer la in vitro, és una situació tan estressant per qualsevol dona, doncs més amb el risc m'he d'assegurar que no transmeti la malaltia. Ostres, és que això no es pensa ni hi ha acompanyament en aquesta situació, entre altres coses, però és un punt a destacar, no?
Ha passat el temps volant. Acabem aquí. Moltíssimes gràcies, doctora Maria Camprodon, Judit Ortega, Marga Massó i Yolanda López Ruiz. Gràcies a totes, bona nit, i esperem haver contribuït, doncs, a que les malalties minoritàries tinguin més visibilitat.
Les dones i els dies, amunt els cors.
Mauvais garçon, mauvais baisse. Me dit que je suis pas belle. Comme ça que je sais rien. Qu'il est jamais heureux avec moi. Mauvais garçon,
dit. I en aquest últim tram del programa anem cap a França per parlar amb la nostra col·laboradora, Letícia Fuentes. Bonsoir, Letícia.
Bona nit, com esteu?
A veure, ho he dit bé, això, bonsoir, bon nuit, com amb aquesta hora, què seria?
Bonsoir.
Bonsoir.
Oh, l'he perfecta.
L'he encertada. Avui, Letícia, ens vols parlar d'una aplicació creada per dos estudiants de Normandia, després d'una experiència personal que van tenir impactant. Es diu Drive Lady i ofereix una alternativa segura per compartir cotxe a les dones franceses. Letícia, un servei de viatge més segur per a les dones. Com funciona?
Doncs, com deies, és una aplicació creada per dos estudiants de Normandia durant els seus estudis universitaris, com un projecte que havien de fer, que té com a objectiu oferir viatges més segurs a les dones franceses, però al mateix temps crear una comunitat de confiança. L'app que es diu Drive Lady és basada en un principi molt senzill, que és permetre que les usuàries ofereixin o busquin viatges amb altres dones del seu entorn i crear també al mateix temps un entorn segur. Hem parlat amb les creadores i ens expliquen com va sorgir aquesta idea. Les escoltem.
Avui a França més d'una de cada dues dones se sent insegura quan es desplaça en transport públic. Per a una dona tornar a casa amb tranquil·litat pot ser molt complicat. Sovint es pregunta quina ruta ha de seguir, com tornar, o si hauria d'intentar anar acompanyada d'amics. En canvi, el 89% diu que se sent més segura entre dones. A partir d'aquí va néixer Drive Lady. Des del seu llançament hem rebut molt bons comentaris. Ens agraeixen perquè ara poden tornar a casa amb més tranquil·litat i seguretat.
Letícia, un dubte. Com s'asseguren que darrere de la pantalla hi ha una dona i no un impostor?
Doncs per garantir aquesta seguretat i que no sigui un impostor, el registre inclou, el registre de l'aplicació de les dones que vulguin oferir o busquin viatges, inclou la verificació d'identitat. Com dèiem, l'objectiu al final és crear una comunitat fiable i solidària cap a les dones. Un cop registrades, les usuàries poden veure els viatges disponibles, connectar amb altres dones, reservar i pagar directament a través de l'aplicació.
Ah, molt bé. Aquesta app, doncs, és gratuïta?
Sí, sí, és gratuïta i la podeu trobar tant per Android com per iPhone. De moment només funciona a França, però també la pot descarregar qualsevol dona que estigui pel país de pas i necessiti aquest servei. També poden trobar més informació al perfil d'Instagram de DriveLady, @DriveLady, on no només ofereixen informació sobre aquesta aplicació, sinó que també, amb l'objectiu de crear aquesta comunitat, organitzen activitats per dones, com per exemple el 14 de juny organitzaran un taller d'autodefensa per dones.
Ostres, van fortes, eh?
Sí, sí.
A banda del viatge, hi aniràs tu el 14 de juny amb aquest taller d'autodefensa per dones o no?
Doncs no ho sé, però sí que m'han dit que bueno, estan creixent i que de moment estan fent petites activitats, però l'objectiu és seguir reformulant l'aplicació perquè no només es quedi a França, que arribi a altres països, que sigui creixent i fer moltes més activitats. De fet, són noies molt competitives i tenen moltes ganes de fer coses que ajudin a les dones a, bueno, a estar més segures i a gaudir dels carrers amb tota seguretat.
Entenc que no l'has usat, no?
No, jo encara no, no, la veritat que no. És veritat que jo vaig molt amb bici, haig de dir. Llavors, encara no l'he utilitzat, però sí que després de parlar amb elles, sí que he estat mirant una mica com funciona i la veritat és que està molt bé, perquè és això, no?, que
les persones... Què és el que t'ha cridat més l'atenció, diguem, del funcionament, o què és el que has trobat que és més pràctic o que pot ser millor per les dones?
Mira, a mi el que més m'ha agradat és saber que la persona que està registrada ha passat un filtre de seguretat, que és una dona, que l'aplicació guarda totes les dades d'aquesta persona, de la persona tant que s'ofereix com la persona que busca, que és un espai segur, sobretot, i al final que el disseny de l'aplicació no és molt diferent que altres aplicacions que ja coneixem, com Cabify o Uber, però sí que és veritat que el punt més fort que té aquesta aplicació és sobretot la seguretat, no només per les dones que viatgen, sinó també que estàs en un entorn segur. I això és el que m'ha agradat més, la veritat.
Letícia, fa unes setmanes tu mateixa vas col·laborar aquí al programa i ens vas explicar, recordo, una campanya també al metro de França.
Sí.
Ara ens comentes el tema aquest doncs, d'aquesta aplicació, la DriveLady, no? Doncs, també com una alternativa segura per compartir cotxe a les sí. dones franceses. Què passa amb el transport públic de França? Ens hem de preocupar? Què passa? Diguem que les dones se senten més vulnerables o no? O és una cosa...
Doncs, aviam, no és un tema d'opinió. Molta gent ho pot pensar, però en veritat i les dades són les que són. Per exemple, ara mateix, fa unes setmanes, com a Catalunya, hem patit una onada de calor. I només en aquestes dues setmanes d'onada de calor, els casos d'agressions sexuals al transport públic i als carrers de París han crescut un 30% només en dues setmanes.
Què dius?
Contra les dones. Sí. Llavors, és un problema d'educació, és un problema de no saber compartir un espai públic amb les dones. Això ja és jo crec que és una opinió personal meva, però crec que va molt per allà. És un problema d'inseguretat en el transport públic. És veritat que les persones que fan això, la policia sempre, quan explica les dades anuals, que no només el 30%, cada any, en els dos últims anys, les agressions sexuals al metro de París han crescut un 11%. El que diuen és que la gent que fa això són persones expertes que saben quan ho han de fer, quan hi ha més gent al transport públic, quan estem més enxugats al metro, aprofiten aquest moment. També és veritat que als passadissos del metro de París, per exemple, hi ha molts racons, molts punts morts on no, la càmera no arriba, on bueno, és molt més fàcil agredir sexualment o agredir a una persona. Llavors, tota aquesta gent que fa aquestes coses, malauradament la policia ha reconegut que són experts i que saben a qui fer aquestes coses, quan fer-lo i en quins moments, no?
Doncs, Letícia, que es posin les piles a França, perquè volem venir i volem anar amb transport públic i volem estar molt tranquil·les i que no ens passi res. Letícia Fuentes, periodista corresponsal a París, a La Sexta i El Periódico, gràcies i bona nit.
Moltes gràcies, bona nit. Mais t'es une star, là je parle à une star. Comment ça il est tard? Vas-y juste une photo. Pourquoi tu me prends de haut? En vrai t'es pas sympa. En fait t'aimes pas les gens, c'est ça. Tu feras moins la jolie quand tu seras entêtée. Elle refuse en selfie, Elena a changé. Je veux juste rentrer chez moi. Je veux juste rentrer chez moi.
I ha arribat l'hora del comiat i de dir-vos que Les Dones i els Dies el fem Mireia Dalmau, Montse Comellas, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i avui qui us parla? Roser Pereira Moragues. I us preguntareu què farem demà? Doncs ara mateix us ho explico. Demà parlarem sobre com ser bibliotecària. Poca broma, I també entendrem per què protesten i què suposa. Què suposa ser dona, què suposa ser bibliotecària i per què protesten. Així que demà el programa serà molt reivindicatiu i aquí estarem per explicar-ho, per acollir-les i també per donar visibilitat doncs, a aquesta problemàtica. Moltíssimes gràcies, bona nit.
On ne marchera plus la tête en bas. On ne se cachera plus sous des capuches.